Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues fins les tres, esports, aquí, a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Marc i Joan.
Benvinguts un dia més a l'Hotel Suís, avui que ja som dijous 24 de maig del 2018. Són les dues, de fet bé, passa un minutet de les dues, i avui comencem parlant de futbol modest, perquè aquí a la ciutat viu aquest cap de setmana una de les seves últimes jornades. Si ara fa uns dies el Sabadell Nord aconseguia un històric ascens a Primera Catalana, diumenge és el torn d'un altre equip de la ciutat que necessita guanyar per mantenir-se precisament a segona catalana. Els de Numoski, el Can Rull Romulo Tronchoni han completat una segona volta excel·lent, amb números que els permetria estar situats a la zona mitja de la taula sense cap mena de dubte. Ara bé, el mal inici dels de la zona oest en aquesta lliga els ha condemnat a lluitar per la permanència. Aquest cap de setmana, a més, derbi contra la Sabadellenca en un duel que han de guanyar sí o sí els de Can Rull per intentar mantenir-se els taronja, ja amb la feina feta, poden donar un cop de mà als de Numoski. En cas de guanyar, la salvació, però, no estaria consumada, però sí que posaria la cireta al pastís a un gran segon tram de campionat.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb en Joan Blanc a la redacció i en Toni González al control tècnic, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Avui obrirem l'Hotel Suís amb les opcions, com dèiem, del Can Rull Romulo Tronchoni de mantenir-se segona catalana al derbi de diumenge contra la Sabadellenca. Avui també us explicarem un repte solidari, l'Uniride 2019. Felicitarem la nova presidenta de la Federació Catalana de Triatló, la sabadellenca Francina Guardiola. A més, avui, amb vol, tennis taula i futbol sala.
I fora de l'hotel?
Fora de la ciutat, Andrés Iniesta ha signat aquest matí el seu contracte amb el Vissel Kobe japonès. El JAEC, jugador del Barça, defineix així el seu futur i acaba fitxant pel club del també propietari de Rakuten, Hiroshi Mikitani, que de la seva banda, recordem, és el principal patrocinador del Barça aquesta temporada. En futbol femení, precisament, el Futbol Club Barcelona s'ha classificat per les semifinals de la Copa de la Reina. Les de Fran Sánchez van tornar a superar a la tornada al Levante per 0-1. Els altres tres equips d'aquestes semifinals són l'Atlètic de Bilbao, el Granadilla i l'Atlètic de Madrid. L'equip basc serà el rival del Barça a les semifinals que comencen aquest mateix cap de setmana. En ciclisme, avui, 18a etapa del Giro d'Itàlia de 200 quilòmetres amb inici a Abbiategrasso i final a Prato Nevoso, una etapa plana però que en els darrers 15 quilòmetres té una pujada amb una pendent mitjana del 7%. Simon Yates defensa el mallot rosa de líder per davant de Tom Dumoulin, segon a la classificació a 56 segons del britànic. El sabadellenc David de la Cruz és 65è a la general a 1 hora i 51 minuts clavats del líder de la prova. En handbol, el Barcelona es va proclamar campió de la Supercopa de Catalunya al conjunt blaugrana amb el sabadellenc Aleix Gómez a les seves files i autor de dos gols en el partit d'ahir. Va superar el Freiking Balonmano Granollers per 46-27. En els granollerins també va jugar un altre sabadellenc, Ian Torrefeta, autor d'un gol. Avui es tanca la fase regular de la Lliga Endesa de Bàsquet. Tots els partits es jugaran a 8:45 del vespre. El Barcelona Lassa, amb el tercer lloc ja assegurat, rebrà a casa el Tecniconta Zaragoza, que no s'hi juga res. El Divina Seguro Joventut també tanca la temporada a casa rebent a l'Unicaja de Màlaga. Precisament, el conjunt andalús és un dels tres possibles rivals dels blaugrana als quarts de final dels play-offs pels títols. Herbalife Gran Canària i Morabanc Andorra són les altres opcions. Hi ha un Fórmula 1, avui primera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Mònaco. Primer tastet dels pilots amb el circuit més glamurós del calendari. Fernando Alonso i Carlos Sainz buscaran una nova posta a punt que els permeti aconseguir una bona classificació pels entrenaments oficials de dissabte.
Han parlat en les últimes hores...
Alexia Putellas, exjugadora del futbol base del Sabadell i actual jugadora del Barça femení, valorant el triomf ahir del seu equip contra el Levante.
Bueno, sabíem que seria un partit molt difícil, al final el Levante és un equip competitiu, jo crec que els partits de Lliga eren enganyosos i al final, bueno, avui hem tingut ocasions, no, el partit no ha sortit com volíem, però bueno, si haguessin entrat totes les ocasions, doncs també hagués estat un marcador ampli.
I Didier Deschamps, seleccionador francès, parlant del futur d'Antoine Griezmann.
Après c'est son choix, mais... On a pu être amené à en discuter, on pourrait être amené à en rediscuter. Après, c'est lui qui décide, mais c'est bien qu'il ait dit ça. Et le connaissant, je pense qu'il va rester sur ce qu'il a dit.
Per aquells que no entengueu francès, Didier Deschamps es mostra tranquil davant la situació del jugador matalasser. Recordem que encara ha de decidir el seu futur, si quedar-se a l'Atlético de Madrid o fitxar pel Futbol Club Barcelona, i diu que confia en el que va dir Griezmann, que va dir que solucionaria el seu futur abans de l'inici del Mundial de Rússia.
I a les xarxes socials.
Recollim un tuit d'Òscar Salguero que diu el següent. El nedador paralímpic del Club Natació Sabadell diu preparat per començar la competició amb 100 metres lliure i un 100 esquena a Lugano, Itàlia. I és que allà se celebra aquests dies el World Series de Lugano de natació adaptada des d'avui. Molta sort, Òscar.
Avui celebra el seu aniversari.
Felicitem l'exjugador del Centre d'Esport Sabadell, Òscar Ullés, que compleix 42 anys. Felicitats!
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Passen 7 minuts del punt de les 2 del migdia. Obrim avui l'Hotel Suís amb futbol, més concretament, com us avançàvem, amb les opcions del Can Rull Romulo Tronchoni per mantenir-se a segona catalana. Els de Numoski estan realitzant, com dèiem, una segona volta espectacular. De fet, anem a repassar una mica els números perquè són molt i molt importants. Han sumat 22 punts a la segona volta pels només 10 que havien pogut aconseguir la primera volta del campionat. Per tant, una gran segona volta que ha coincidit, a més, amb l'arribada a la banqueta del propi Numoski. Tot plegat, uns números que han permès els del municipal de Can Rull arribar a l'última jornada de campionat amb opcions de permanència. El que semblava impossible al principi, ara és una mica més a prop. Mínimes opcions, això sí, però existents. Els de Numoski necessiten guanyar sí o sí en el derbi que disputen diumenge contra un dels rivals de la ciutat, la Sabadellenca, i esperar a que el seu màxim rival en aquesta zona perillosa, l'Oarvik, no guanyi el Molletense. Els bigatans, això sí, juguen a casa, però atenció, perquè acumulen actualment 7 jornades sense conèixer la victòria, 7 jornades sense conèixer el triomf. En aquests 7 partits, 6 derrotes i un empat. I malgrat tot, és a dir, tot i que es donessin aquestes dues circumstàncies que necessiten els de Numoski, guanyar i que l'Orbic no ho faci, la salvació no estaria assegurada, ja que les compensacions d'altres categories el podrien finalment fer descendir. En tot cas, Alejandro Lebrón, jugador dels de Can Rull, només pensa en la victòria i diu que el fet de jugar a casa els ho posa una mica més fàcil.
Encima con toda la afición y todo, estar apoyando seguro será un subidón y era mejor, seguro que yo creo que podemos ganar.
Una, ara sí, el deixem acabar. Alejandro Lebrón, una de les claus d'aquest derbi serà jugar, diu, amb calma i tranquil·litat per poder desfer-se de la Sabadellenca, així també ho assegura el mateix Lebrón.
Porque luego nos ha pasado ya muchas veces eso, que nos ponemos nerviosos y todo va peor. Hay que jugar tranquilo y estar a tope allí sin ningún fallo y marcando lo máximo posible.
L'altre equip de la ciutat implicat en aquest duel, els Taronja, es presenten en aquesta última cita del campionat doncs amb la feina feta i la salvació ja consumada. És per això que el seu tècnic, Jesús Rueda Betis, admet que arribaran un pèl relaxats i sense l'atenció del rival.
La presión la tienen ellos, nosotros, como ya te he dicho, nosotros tenemos que ir allí y disfrutar, dado que no podéis disfrutar ninguna jornada, entonces la última jornada nosotros, para nosotros va a ser un puro trámite, y bueno, yo espero que ellos lleguen con opciones y a partir de ahí, bueno, en el campo si pueden ganar, pues que ganen.
De fet, Betis no se n'amaga i assegura, escoltant aquestes últimes paraules, podem doncs, una mica entendre què és el que desitja Betis per aquesta última jornada. Assegura, vaja, que vol quants més equips millors de la ciutat en aquesta categoria de segona catalana i que, per tant, el partit de diumenge és, per dir-ho d'alguna manera, complicat de disputar-lo.
Lo mejor es que equipos de Sabadell estén en las máximas categorías más posibles y bueno, yo creo que Sabadell Norte lo va a conseguir y yo creo que Cantú lo puede conseguir si los descensos compensados de tercera división alguno sube y bueno, esperemos que lo puedan conseguir los dos y felicitarles a ellos por la temporada que están haciendo.
Doncs vaja, per les paraules del tècnic de la Sabadellenca, bueno, podem esperar que tingui un partit, si més no, doncs un pèl més plàcid el Can Rull Romoló Tronchoni que el de les últimes jornades i que pugui aconseguir sumar aquests tres punts tan i tan necessaris que ara, com escoltàvem, també el tècnic de la Sabadellenca, que també n'és conscient, que tampoc els hi donarien definitivament la salvació, però que vaja, sí que mantindrien obertes les opcions en aquesta última jornada de campionat i esperant aquestes compensacions de les quals ara parlava Jesús Rueda Betis. Un derbi aquest que es juga diumenge entre el Can Rull Romoló Tronchoni i la Sabadellenca i que començarà a les 12 del migdia al municipal de Can Rull. L'altre equip de la ciutat d'aquesta categoria, encara, el Sabadell Nord, recordem que arriba aquest darrer partit de la temporada amb l'ascens i el campionat a la butxaca, per tant, els de Quico Díaz podran gaudir del partit que disputen diumenge a les 12 també al camp del Matadepera. Així ho ha confirmat el tècnic local.
Ara ja, por fin, después de tantas semanas y tantas jornadas de jugar al límite de presión, de intensidad, de ganas, ahora ya esta última jornada será, pues bueno, para dejarnos ir, para disfrutar y para intentar acabar el campeonato como lo hemos estado haciendo todo el año, con el mejor sabor de boca posible.
Això sí, l'equip arriba en aquest partit en una setmana molt atípica, sobretot perquè Quico Díaz va donar descans als seus jugadors en l'entrenament de dimarts, per allò de poder refer-se de la celebració del cap de setmana de l'ascens, i perquè avui, dia d'entrenament, doncs l'equip té una recepció ben especial. A 8:45 del vespre estan citats al Saló de Plens de l'Ajuntament de Sabadell, allà seran rebuts pel president de la ciutat, Matías Sarracán, i per l'alcalde de la ciutat, Matías Sarracán, i la regidora d'Esports, Marisol Martínez. Tot plegat, com dèiem, per celebrar institucionalment aquest ascens a Primera Catalana. Demà divendres sí que tornaran els entrenaments i serà per preparar-se pel duel contra un Matadepera que, recordem-ho, ara fa 5 dies posaven safata l'ascens dels Arlequinats. No hem d'oblidar que van jugar contra el Tona, el Matadepera, que van empatar, i això feia que el Sabadell Nord doncs jugués sabent que la victòria els donava aquesta desitjada classificació per l'ascens i també aquest desitjat doncs títol de Lliga. El tècnic a més reconeix que el camp del Matadepera era dels més complicats de la categoria i que si haguessin hagut de jugar-se coses importants en aquest darrer compromís hauria estat un partit força complicat.
La verdad que si fuese un partido donde los tres puntos fuesen importantes tanto para ellos como para nosotros, sería un partido bastante, bastante complicado, porque de hecho, como bien dices tú, es el campo más pequeño, si no de los más pequeños del fútbol catalán, por ahí rondará, ¿no?
Doncs el Sabadell Nord, que tancarà aquest compromís, aquest últim partit de l'any contra el Matadepera, el mateix diumenge, també a les 12 del migdia, al camp municipal de Matadepera.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Vinga, encara en futbol, el Club Esportiu Mercantil té aquest cap de setmana un repte dels grans. Diumenge visita l'Espanyol en el partit corresponent als quarts de final de la Copa Catalunya Juvenil. Els blaugrana han assolit l'objectiu de ser campions del seu grup de preferent, ascendint així a la Lliga Nacional, el que els ha comportat el premi de jugar ara contra equips de superior categoria. Ara bé, el rival a quarts d'aquesta competició havia de ser l'Espanyol B, Doncs bé, els pericos finalment disputaran la competició amb el seu juvenil A de divisió d'honor. Mesurar les forces, doncs, contra un equip dues categories superiors és un repte per als graciencs, especialment, diu l'entrenador Dani Fernández, per als que tanquen la seva etapa formativa.
Sí, nosaltres hem de prendre aquesta competició com un premi a tot el treball que s'ha fet durant la temporada, als jugadors que són de l'últim any, que jugaran els seus últims partits, o el seu últim partit, doncs és un premi especial, no?, de poder fer-ho contra un equip d'aquesta envergadura.
El tècnic mercantilista espera que sigui l'Espanyol qui tingui més la possessió de la pilota, mentre en el seu guió la manera de fer mal als blanquiblaus passa, òbviament, per atacs als espais a la contra. Si el mercantil ha complert amb les expectatives, l'equip perico ha estat cinquè a la divisió d'honor. Una decepció que ara, diu l'entrenador, voldran compensar a la Copa.
Interpreto que es prenen una Copa com per treure's una mica l'espina d'una temporada que no ha sigut bona, no? Això fa que segurament que ells surtin molt motivats per intentar encarrilar l'eliminatòria i classificar-se per semifinals, no?
Com a curiositat podem comentar que Dani Fernández es retrobarà en aquest partit amb jugadors que ell mateix ja havia entrenat en el passat, tant a l'Espanyol com a la selecció catalana. L'Espanyol mercantil d'aquests quarts de final de la Copa Juvenil arrencarà diumenge a les 4 de la tarda a la ciutat esportiva Dani Jarque de Sant Adrià del Besòs.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Doncs vinga, passa un minutet d'un quart de tres del migdia, seguim a l'Hotel Suís, ja ho sabeu que fins les tres us estem fent companyia actualitzant tota la informació esportiva de la ciutat. Ja hem repassat la segona catalana, hem repassat també què ha de fer el mercantil aquest cap de setmana i no deixem el bloc de futbol per portar-vos aquella càpsula esportiva que tant ens agrada, que sempre rebem els dijous de la mà de l'Adrián Arroyo, el futbol sobre el fang. Aquesta setmana ens porta la història d'un equip de la ciutat, en concret de la Unió Deportiva Granadinos.
Futbol sobre el fang.
L'himne del 80è aniversari del Granada Club de Futbol ens serveix per ubicar-nos l'any 1963 en una de les moltes entitats amb arrels andaluses que van sorgir a la ciutat, en aquest cas també vinculades al món de l'esport. A la zona sud de la ciutat, Juan Pleguezuelos va fundar la Unió Deportiva Granadinos, també coneguda com la Penya Granadinos, un equip que, no cal pràcticament ni dir-ho, vestia com el seu germà gran andalús, com el Granada, amb ratlles, primer vertical, després horitzontals, blanc i vermelles i pantalons blaus. La primera casa del Granadinos va ser el camp del Campo Amor, passant després al de l'Espronceda i acabant els seus gairebé 20 anys d'història al del Lepanto. Hem citat el seu fundador, Juan Pleguezuelos. La història del Granadinos tampoc s'entendria sense noms com Manuel Jiménez, Dionisio Ayala, Pedro Conde, els entrenadors Manuel Reina i Francisco Quijada o els futbolistes Iríbar, Luis Pareja, Tanco, Roca, Bermejo, Pascualín, Vico, Betis, Cordobés, Jacinto, Soto, Corral, Pacheco o Molero. En els seus primers anys de vida van disputar trofeus comarcals, federant-se per primera vegada el 1960. 66. Durant els anys 70 van fer molt bones campanyes, acabant en diferents ocasions tercers i quarts a la categoria aficionats B i arribant fins i tot a les semifinals del torneig Antonio Struc. L'ascens a tercera regional, però, no va arribar fins gairebé als anys 80, després d'algun que altre fitxatge important que van fer. Allà s'hi van quedar fins la seva desaparició l'any 1983.
El futbol sobre el fang està basat en el llibre La història del futbol en Sabadell de Javier Maiquez.
Doctor, doctor, no hi ha res a fer.
Com que no hi ha res a fer? Aquest pacient ha de rebre immediatament una bona dosi de vitamina.
Eh? Vitamina?
Sí, vitamina. Toma vitamina cuando te enamores. No, no, un altre tipus de vitamina.
D'acord, d'acord, ara mateix.
Vitamina Dens, la teva píndola de ritme.
Cada setmana repassem totes les novetats del gènere electrònic i, a més, sessions a càrrec de DJs locals. Get ready for the
party starter. Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit, Vitamina Dens amb Toni González.
Entrevistes, notícies, actualitat, tot sobre la música electrònica.
Vitamina sense recepta, més disponible a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Són al telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
La part positiva és que el partit arriba amb la feina gairebé feta i la permanència virtualment assegurada.
Ràdio Sabadell, notícies. Vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Més de 8 minutets i arribarem a 2:45 del migdia. Tornem així aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell repassant tota l'actualitat esportiva de la ciutat de Sabadell i, com sempre, d'una miqueta més enllà. Ara us parlarem de reptes, perquè de reptes a la vida en tenim molts. Uns són esportius, d'altres més vitals i d'altres potser més centrats, doncs, en l'àmbit laboral, per exemple. Hi ha, però, a qui li agrada unir aquests reptes i complir-los de manera conjunta. Aquest podria ser el cas d'en Ricard Estrada i en Pol Òsol, dos joves estudiants, el primer de Sant Cugat i el segon de Barcelona, però amb una estreta relació amb Sabadell, ara la descobrirem, que han decidit participar a l'Uniride 2019. Per saber-ne més de tot plegat, saludem a un dels protagonistes, en Ricard Estrada. Bona tarda, Ricard.
Ei, bona tarda, com anem?
Escolta, fent-nos abans de tot 5 cèntims, perquè jo parlava d'això de l'Uniride, però què és l'Uniride?
Aviam, sí, bona pregunta. Potser no és molt conegut ara actualment, però l'Uniride en si doncs és un ride solidari, doncs basat o específic només d'universitats, d'estudiants d'universitat. Llavors, si et deus preguntar què és un ride, suposo, no?
També ho podem preguntar, què és un ride?
Doncs un ride és realment una marxa amb cotxes, res de cursa, res competitiu, però és amb el teu cotxe, doncs fer una ruta. Llavors, hi ha diferents rides que tenen diferents objectius en quant a, doncs, a material solidari, ja sigui, o com el meu cas, doncs, només específic d'estudiants universitaris, però bueno.
Mm-hmm. Llavors vosaltres, juntament amb en Pol, heu decidit fer aquest Uniride, i és un ride solidari, perquè l'objectiu, en el vostre cas, és anar per l'Àfrica, i què faríeu per allà?
Doncs mira, allà la ruta és en el desert del Marroc, doncs sortiríem de Tàger, que és a la punta que està més a prop de Gibraltar, i fer una volta d'uns 2.000 metres. Ai, 2.000 metres. De nebo, 2.000
quilòmetres, Déu-n'hi-do. Sí, si fossin 2.000 metres, sí. Ho faríeu ràpid, eh? Allò.
No. Bueno, 2.000 quilòmetres si no et perds. Llavors, segur que més. Però bueno.
Ens deies que no hi ha res de competitivitat, per tant, l'objectiu és anar tranquil·lament.
L'objectiu és acabar-lo. És aquest l'objectiu.
Aneu sols? És a dir, sou vosaltres dos, només, en Ricard i tu, o teniu un seguit de gent que també va amb vosaltres? Sou més gent que ho feu tots junts? Com funciona això?
Doncs mira, som diversos equips, però són equips, sense, com bé hem dit, doncs, sense cap mena de competició. Vull dir, nosaltres anem amb el nostre cotxe i fem i arribem amb el nostre material solidari, arribem a una població o una organització, ni que sigui, i allà doncs, els oferim els nostres serveis i tot el que sigui.
Mm-hmm. Tots
però
feu el mateix...
Ja,
tots...
ja et dic, o sigui, podem anar junts, separats, ens podem veure a 5 metres, podem estar, però inclús podem anar sols, si volem. Mm-hmm. No, no hi ha cap mena de norma.
Deixa'm que et pregunti, escolta, perquè la relació amb en Pol us ve de lluny, i a més té una mica de... Tot i que no heu nascut aquí vosaltres, que tu ets de Sant Cugat i en Pol és de Barcelona, però, vaja, la vostra amistat neix aquí a la nostra ciutat de Sabadell.
Sí, sí, realment... Ja viu en la capital del Vallès Occidental, sens dubte. Però el nostre naixement de l'amistat va ser a l'Esplai La Trepa, doncs allà ens vam conèixer ja als 6 anys o així. Bueno, La Trepa us deu conèixer, bueno, us deu sonar de l'any pas que veu patrocinar la cursa o no sé ben bé què.
Sí, tant, aquí doncs, els coneixem exacte. Molt, sí, sí, fem moltes curtes amb ells i sí, sí.
Doncs aquí, allà ens vam conèixer quan teníem 6 anys i llavors la nostra amistat ha anat evolucionant, òbviament, amb el bàsquet i ja també vam anar al batxillerat junts. I fins ara, doncs, que estem separats d'una manera diferent, mm-hmm. però que se n'estiren diferents coses i tal, però sí, sí, l'amistat sempre hi ha sigut, i sempre ens plantegem doncs, aquestes menes de reptes i coses de... Ho volem fer, projectes.
Això et volia dir, projectes. Com sorgeix la idea de fer aquest Uniride? Per què aquest recorregut, en aquest cas solidari, i per l'Àfrica?
Doncs mira... Jo vaig sentir parlar ja un dia d'un amic meu de la uni, que ho va proposar un altre amic meu i tal, i no sé què, i vaig dir, hosti, què és això de la universitat? Té molt bona pinta. I un dia el Pol em va trucar, i jo estava anant cap a la mateixa universitat, i em va dir, tu escolta, no podràs dir que no, tinc aquest projecte, què em dius, sí o no? I jo, bueno, no vaig tenir un segon de dir que sí, bàsicament.
Vosaltres li heu posat Checkmate Team. No sé sí. què vol dir aquest nom o per què, si l'heu de triar, si ha de tenir un sentit, si això ha estat ja més allò acollit a vostre.
Mira, Checkmate Team, en català vol dir escac i mat, com jaque mate.
Amb els escacs.
Exacte, el joc d'escacs. I aquest nom va néixer l'any passat, hòstia, en un treball, no, un treball no, un, com una espècie de competició entre empreses que vam fer... el Pol i jo i un amic meu més, uh-huh. i era de nivell estatal, era crear una empresa, i allò sí que era certament competitiu, no com això de l'Uniride. Vull dir que realment el nom de Checkmate Team no té cap mena sentit aquí a l'Uniride que volen fer l'any que ve.
És un d'aquells noms que ara en diem randoms, que sí, us va agradar i el vau col·locar aquí,
Exacte, però sempre ho hem dit Checkmate Team o Checkmate, sempre, bueno, és com... el nostre àlies, diguem-ne. Ah.
Això comença, o més ben dit, parlem de l'Uniride 2019. Per tant,
exacte.
Quan comenceu? I com és que ja ho engegueu des de tan enrere?
Aviam, exactament és el 2019. Concretament, el 23 de febrer comença i el 3 de març acaba. És a dir, són 10 dies. Uh-huh. I ens posem tant d'hora, més que ara perquè el cotxe necessita una preparació bastant important. I més, si no tenim forces coneixements de mecànica, doncs encara més. Suma-li els problemes que venen darrere de la preparació.
Econòmicament, heu de fer un esforç o com ho gestioneu, això?
Aviam, sí, realment sí. I com bé sabràs, els estudiants ens caracteritzem per tenir poc temps, pocs diners, però molta energia. Però mira... I com que som estudiants, els diners encara ara no els tindrem.
D'on surt el material que repartiu o com ens ho hem d'imaginar, això? És a dir, si vosaltres aneu per allà i no sé si repartiu material o què feu, d'on
sí,
surt tot això?
Doncs mira, estem parlant de... Igual que els diners surten de patrocinadors, mm-hmm. de fons. Volem parlar de fons, d'això, dels diners. En comptes de diners, fons. Mm-hmm. Però tot surt de patrocinadors, inclús el material solidari. Pensa que nosaltres hem d'estar com obligats, en certa manera, doncs, de portar 30 quilos com a mínim.
Déu-n'hi-do. Llavors, cadascú o en total, els dos?
A dins del cotxe.
A dins del cotxe.
Uh-huh. Exacte. I doncs amb això arribem a la població i pum.
Quin tipus de material heu de portar? Això us ho marquen o això ja és una mica...
És totalment lliure.
Lliure.
Ja pot ser menjar... amb joguines, samarretes del Barça, del Sabadell, si cal. Vull dir, no?
Obrim les portes també, el Sabadell, si vol col·laborar.
Tu Totalment, i sí, sí, clar, si hem de portar 30 quilos de samarretes del Sabadell, doncs potser ens fa un forat econòmic bastant important, però bueno.
Doncs vaja, ara també entenc que el que heu de fer és començar allò, deixem-ho dir així, enganyar, eh? Enganyar en el bon sentit de la paraula, a empreses, patrocinadors, etc, que us donin un cop de mà, el més important.
Animar-los, sí, sí.
El cotxe el teniu o no?
Encara ara no, encara però no. Està en procés. Ja sí? Tenim el cotxe fixat, hem parlat amb el propietari i sí, sí, tot indica que en menys d'un mes el tindrem.
Doncs vaja, no us podeu adormir, certament encara us queda temps, eh? Si em deies que començava el 23 de febrer, encara sí, us queden forces mesos per endavant, però vaja, feinada la que teniu, tu, Ricard, i també en Pol, per aquest projecte, aquest Uniride 2019, que ara en parlàvem precisament amb un dels seus organitzadors o dels seus inspiradors, com és en Ricard. Vosaltres ho feu, no sé si coneixeu algú de la ciutat d'aquí de Sabadell, si teniu companys fins i tot que ho faci, no sé si teniu contacte amb algú d'aquí, Ricard.
Doncs realment no tinc cap amic, bueno, ni el Pol té cap amic, potser tenim coneguts, que allò, jo n'he arribat a parlar amb algú i m'ha dit, hòstia, tinc un amic que també ho va fer i li va agradar molt, no sé què, però fins aquí, vull dir, no tenim cap allò relació amb algú
doncs
directe,
mira,
que hagi fet unes rides.
Potser algú ens està escoltant ara i si pot, no sé si pot sumar ja, Ricard, encara, o ja està tancada les inscripcions, o això com funciona?
Sí, encara hi ha les preinscripcions obertes, vull dir que doncs totalment mira, lliure encara.
Si algú s'hi vol sumar, doncs ja el coneix una miqueta, que és això de l'Uniride 2019. Doncs escolta, Ricard, ho seguirem ben de prop, òbviament us deixem tota la sort del món i que vaja, que els patrocinadors que s'estiren una miqueta i així doncs pugueu portar, si en demanen 30 quilos, doncs mira, si són 40, doncs millor.
Millor. Exacte.
Doncs Ricard, moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta i salutacions a en Pol també.
Merci, no, a vosaltres, gràcies i moltíssimes gràcies pel vostre temps.
Una abraçada, adéu.
Una abraçada, vagi bé, adéu.
Tertúlies, reportatges, entrevistes, tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Doncs passen dos minutets de 2:45 del migdia, després de xerrar una estoneta amb en Ricard, és moment d'obrir plana poliesportiva i parlar de l'Hort Gràcia femení, que tanca la seva participació a la Copa Catalunya. Dissabte, les sabadellenques rebran el Bar Micasa amb vol Sant Vicenç en un duel de dos equips de Divisió d'Honor Plata. Això sí, tots dos afronten la cita de forma diferent, perquè l'Oar necessita una carambola poc probable per a poder accedir a la següent fase de la Copa Catalana, mentre que el Bar Micasa ho té tot de cara per assolir la segona posició del seu grup. Així doncs, no és d'estranyar que les verd i blanques pensin en altres objectius. Mireia Romance, jugadora de l'Oar, afirma que durant tota la Copa porten practicant l'estil de joc de la pròxima temporada.
Jo crec que el que busquem ja de cara a l'any vinent ja és com tenir un equip molt més, sí, molt més en plan amb joc més col·lectiu, que ja ens coneixem més totes, perquè aquest any sí que hi ha hagut moltes noves incorporacions i això ha fet que en el moment, per exemple, doncs, d'atacar no ens coneguéssim tal. El que busquem de cara a l'any que ve, doncs, per canviar més, és aquest, és com ja més el conjunt. Jo crec que es veurà més en el joc en atac, en la rapidesa en l'atac, suposo, no sé.
Tot i que la majoria dels equips aprofiten la Copa Catalana per canviar coses o modificar certs aspectes, pensant en l'any que ve, el cert és que el fet que s'hagin enfrontat aquest any a la Lliga dona cert coneixement del rival. Amb tot, Mireia Romance creu que l'envol Sant Vicenç també haurà canviat coses i, per tant, pot ser que tinguin preparada alguna sorpresa per aquest compromís de dissabte.
Fem una idea, les hem vist jugar durant aquesta temporada. No creiem que tampoc canvi tant d'uns mesos per uns altres, però, bueno, doncs suposem que sí, que una mica tampoc no sabem exactament què ens trobarem. Ens podem fer una idea.
Així doncs, l'Oar femení necessita una victòria dissabte contra el Bar Micasa i una derrota del Pardinyes contra les franqueses per aconseguir la tercera posició i optar a passar com un dels dos millors tercers d'aquesta primera fase. La cita, aquest duel entre les sabadellenques i l'handbol Sant Vicenç, es jugarà dissabte a les 6 de la tarda al Pavelló Municipal de Gràcia. 5 minutets passen de 2:45 del migdia. Deixem ara l'handbol i ens endinsem a un altre dels esports que aquí a la nostra ciutat coneixem de ben a prop, el triatló, sobretot perquè tenim esportistes de la ciutat referents, com per exemple en Miquel Blanchard. De fet, ja en parlàvem, que aquest cap de setmana lluitarà a l'Ironman de Lanzarote per entrar, per intentar accedir al Mundial de Kona d'aquesta modalitat, o la Laura Gómez, que aquesta temporada està patint problemes físics que l'estan deixant gairebé sense poder competir. Ara bé, sabeu on hi ha també un munt de sabadellencs? Doncs dins de la mateixa Federació Catalana de Triatló, que ara no fa gaire renovat els seus càrrecs i a la qual hi trobem a la Junta fins a tres sabadellencs: la Francina Guardiola, presidenta de la federació, l'Àngel Vinyeta, bon amic de la casa i vicepresident primer de la Junta, i la Laura Reyes, vicepresidenta segona d'aquesta Junta. També hi ha, per cert, en Ramon Bernaldó, que no és membre de la Junta, però que sí forma part de la Comissió d'Organitzadors, que és un òrgan consultiu assessor de la Junta. En parlem de tot plegat amb la seva presidenta. Francina Guardiola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I benvinguda a Ràdio Sabadell. Que vaja, ens fa molta il·lusió saludar una sabadellenca. En aquest cas, no sé si és casualitat o no, que vagin els tres màxims representants de la Federació Catalana de Triatló siguin de la nostra ciutat.
Home, una mica de casualitat, però va una mica lligat.
És molt important el triatló aquí a casa nostra, Sabadell, Francina?
Sí. Tenim molts esportistes, hem tingut gent molt bona, continuem tenint gent bona. Sabadell està molt arraigat, el triatló, sí.
Tot i que tu ets ara la presidenta de no fa gaire, que dèiem s'han renovat aquests càrrecs, el cert és que ja fa molts anys que treballes dins de la federació, en aquest cas dins del triatló de la Federació Catalana. Un munt, em deies abans, Francina.
Doncs sí, des de l'any 1991, aquí soc.
I com és això? Quina és aquesta relació que té la Francina amb el triatló?
Doncs mira, jo venia de l'atletisme de fons, vam començar a veure que hi havia gent que feia triatló, ho vaig intentar, no em anava prou bé, i com que m'avorria em vaig fer el curs d'àrbitre. Uh-huh. A partir d'aquí, sort a l'Àngel Vinyeta, que em va dir que feia aquest curs, i em vaig començar a anar integrant a responsable d'oficials. El següent any ja estava dins de la Junta, i a partir d'aquí, que no hi havia Junta de Triatló perquè la federació no existia. Era una comissió dins de la Federació de Pentatló Modern.
Uh-huh. És a dir,
data, ja està.
Amb vosaltres és una mica quan va començar oficialment aquesta federació, doncs, per entendre una miqueta així, Francina. Sí,
completament, va començar amb nosaltres.
Aquí a la nostra ciutat, abans t'ho preguntava, hi ha molta tradició, hi ha molts atletes, això ho podeu controlar, ho teniu controlat, ho sabeu, Francina?
Home, a veure, tenim el Club Natació Sabadell, tenim, no em vull deixar clubs, eh? Tenim els del Cercle, tenim el Club Triatló Sabadell, que també té molts federats. Hi ha bastanta gent, no et podria dir els números en concret, però sí que tenim molts triatletes.
I el nivell és molt alt respecte d'altres poblacions? O en aquest sentit, abans parlàvem, per exemple, del Miquel Blanchard, de la Laura Gómez, que són com els dos representants que potser doncs, coneixem més, perquè abans tu també m'ho deies, ells doncs, fan allò triatlons de llarga distància, com per exemple aquests Ironmans, etc. Però el nivell és prou alt?
Sí que és alt. A veure, a primeres figures élite, el que seria sprint olímpic, potser ara mateix a Sabadell no tant, però el que és llarga distància, per descomptat que el Miquel Blanchard és un referent, i la Laura Gómez és un referent en distàncies que sí que es competeix aquí a Catalunya i a nivell d'Espanya.
Si parléssim allò en àmbit més català, el nivell del triatló és també molt alt, Francina?
Estem ben posicionats, comptant que una triatleta de la Federació Catalana va ser olímpica en els últims Jocs. Estem molt ben posicionats. Ara, per llàstima, va tenir un accident per culpa d'un cotxe i, bueno, ara en aquests moments no està en disposició de continuar. Esperem que per les properes Olimpiades ja pugui estar en actiu, que és la Carolina Routier. Imagina't, tenim una olímpica a Catalunya i, a més, noia. I que tenim bon nivell, sí.
Parlàvem del Miquel Blanchard, que tu em deies, sí, home, personalment, òbviament que el conec, ahir explicàvem que té opcions d'entrar en el Mundial de Kona, que es celebra a Hawaii cada any. Quina és la importància perquè la gent entengui i pugui entendre que el Miquel s'estigui o pugui tenir opcions de classificar-se per aquest Mundial d'Ironman?
Home, és que la sola paraula ho diu, és un Mundial. No hi pot anar tothom. És molt difícil la classificació. és a nivell d'elit com ell va, és dificilíssim. Hi ha gent de tot el món. És importantíssim per ell la classificació.
Mm-hmm. El cert és que darrerament és un esport que la sensació és que està en auge. De fet, hi ha moltes proves arreu del territori, moltes competicions. Per què comença a haver-hi aquesta bogeria pel món del triatló? Quines sensacions teniu des de la federació perquè hi hagi tanta gent que tingui ganes de practicar-lo?
Bueno, el triatló farà 4 o 5 anys enrere, és quan va ser més el seu boom, perquè es van fer molts triatlons a nivell d'esprint, sobretot a Barcelona, perquè la gent es comencés a acostumar a fer-ho. Jo crec que ara la cosa està ja molt assentada, tot i que ens entren gent nova. Però pensa que és un esport molt atractiu. Combinant les tres modalitats, la gent li crida molt l'atenció. I és espectacular. No sé com t'ho diria. És maco.
El meu agrada. Dubte, Franzina, és... Tothom està capacitat per fer un triatló? Sí. És a dir, aquella pregunta que ens fem de tothom està preparat o si s'han de tenir certes consideracions?
A veure, la preparació és fonamental. Tothom ho pot fer-ho, sempre i quan portis un entrenament a sobre. Tenim de distàncies petites, sprints, que jo crec que pot arribar-hi tothom. Ara, clar, si vols anar a competir més, has d'entrenar molt. I sempre s'ha d'estar entrenant per posar-te a fer triatlons. Però és assequible a tothom. Sí.
La idea, o si tu haguessis d'aconsellar la gent que s'hi vol iniciar o que vol fer un primer triatló, és allò que diuen començar per l'esprint, que és el més curt en distàncies i anar pujant a poc a poc? Aquesta seria una mica la idea principal o el millor per començar a fer un triatló?
Per la meva opinió personal, sí. Sempre he cregut que s'ha de començar de menys a més. Ara, m'he trobat gent que s'ha posat a fer un Ironman, no havent fet mai cap altre triatló a nivell de competitiu. Vull dir, jo crec que és millor anar avançant, anar pujant, no començar de cop amb una cosa que potser et pot superar si no ho has provat en directe, diguéssim, en una competició. Val? Jo pas a pas, començar des d'inici.
Doncs començar per l'esprint, que és el que en distàncies doncs és més curt, tant la natació com el sector en bici, com també el sector de cursa a peu. Per anar acabant ja, Franzina, ara heu sortit doncs allò reelegits en els vostres càrrecs, en aquest cas tu t'estrenes a la presidència de la Federació Catalana després de la renovació de la Junta. Fins quan teniu el càrrec? Fins quan teniu l'encàrrec de presidir la Federació?
Bueno, d'estrenar-me tampoc m'estreno, ja portava 2 anys al càrrec, perquè l'anterior president va tenir de plegar i a l'estada de vicepresidenta em va tocar. Van demanar si volia fer-ho i ho vaig acceptar-ho. Aleshores, a partir d'aquesta nova etapa, són 4 anys que tenim per tirar endavant.
No sé si et puc preguntar per quins reptes us proposeu, si ja heu pensat doncs, amb certs objectius en aquests 4 anys, si mantenir una mica la línia que ja portàveu fins ara, si hi ha alguna novetat.
Home, fa un mes exacte vam començar ja amb la nova junta. Estem formant les comissions, estem treballant. Volem fer coses noves. Avançar-t'ho ara no puc perquè ja estem amb treball, però s'ha de fer coses noves. S'han d'innovar, s'ha de millorar, es vol parlar molt amb clubs, perquè ells són els que saben exactament el que es necessita. Es volen fer moltes coses, vull dir, és ambiciós tot el que volem.
Perquè si parléssim de necessitats, els clubs, què és el que més necessiten? Què és el que més us demanden, Franzina? Em diràs potser que diners?
Sí, però aquí hi ha el problema. Això de diners nosaltres depenem directament de del suport de la Generalitat. La cosa no està massa bé tampoc. Les subvencions no són gaire grans. A nivell de diners no podem fer molta cosa. El que sí que podem fer és a nivell, a veure, la federació té molts serveis que els clubs se'n poden aprofitar. Tramitació de llicències, la pòlissa d'accident, hi ha moltes coses. Però els clubs també, molts d'ells, els agradaria canviar el sistema de lliga o el sistema de... és a dir, anar escoltant a nivell de competidor què es necessita. Això sí que ens ho diuen, oi? Per la lliga m'agradaria el que fos. Vull dir, és aquí on vull escoltar els clubs, què es necessita i si podem adaptar el nostre reglament al que ells volen.
Perfecte, doncs alguns dels reptes que es proposa la Francina Guardiola al capdavant d'aquesta Federació Catalana de Triatló, avui l'hem trucat perquè més enllà de que ens feia il·lusió que una sabadellenca doncs presideixi aquesta federació, així com el seu primer vicepresident i el segon vicepresident, en aquest cas com l'Àngel Vinyeta i la Laura Reyes, que també formen part d'aquesta junta, doncs també per felicitar-la per aquesta reelecció, en aquest cas com a presidenta de la Federació Catalana de Triatló. Francina, moltíssimes gràcies, enhorabona, i ens seguim en el futur.
Molt bé, gràcies per vosaltres. Ai, per haver-me trucat, gràcies.
Una abraçada, adéu-siau.
Vinga, adéu.
Doncs falta un quart d'hora per arribar a les 3, publicitat, i tornem. Fins ara.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Hola a tothom. Programa a programa ja han fet la meitat de la 8a temporada de Parlem d'Òpera. I aquí estem, apretant l'accelerador per arribar al final. Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell cada dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 11 de la nit.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minuts per arribar al punt de les 3 del migdia. Seguim a l'Hotel Suís, recte final ja d'aquest programa. Ara és moment de parlar de futbol sala, perquè les lligues van arribant al seu punt final. De fet, la majoria dels esports ja han acabat i d'altres ho faran aquest cap de setmana. És el cas de la tercera nacional de futbol sala i la divisió d'honor plata femenina, o del que és el mateix, el grup Zarraona i el futbol sala Sabadell femení Clínica Dental Navarro. Tots dos equips arriben a aquesta última jornada amb la feina feta, ens ho explica en Joan Blanc.
No deixis per l'últim dia el que puguis fer abans. I això és el que han fet el grup Zarraona i el futbol sala Sabadell femení. Els primers han obtingut la permanència a la tercera nacional, amb més patiment del que es podia pensar en un principi, però sense haver d'esperar a la jornada final. I és que després d'una gran dinàmica i somiar amb objectius majors, els de Jordi Novau van entrar en una espiral negativa que els va fer entrar als dubtes. Al final, però, feina feta en una temporada que, com diu el tècnic, ha estat massa irregular.
Deixar una primera part del campionat molt bé, després una ratxa, les coses que es van tornar a posar-se allò i vam aconseguir una ratxa molt important de 10 victòries consecutives. La cosa ens va afiançar en posicions inclús més ambicioses, però bueno, després va vindre el turbalet i situacions fos també que la pèrdua de jugadors importants, doncs, bueno, al final desemboca que has de canviar els objectius, dinàmiques complicades, però bueno, hem pogut subsanar-ho i jo penso que no hem estat mai en zona de descens, tampoc, i sincerament no he vist un perillo real de descens en tota la temporada.
L'objectiu dels sabadellencs és tancar la Lliga de la millor manera possible, i això passa per guanyar aquest dissabte el Vacarisses, un equip treballat, molt competitiu, com va demostrar ara fa uns dies contra la Pia a la Copa Catalunya, i que es troba a la zona mitja alta de la classificació. I és que, tot i que ni Arraona ni Vacarisses hi juguen res, Jordi Novau té clar que a la tercera nacional de futbol sala ningú regala absolutament res.
Tothom vol guanyar. Vull dir, això ningú vol perdre, i donar una situació, o sigui, que tots que a nivell d'atenció pues, no, la tensió no és el mateix, no pots tensionar l'equip de la mateixa manera, però tothom voldrà guanyar i tothom voldrà sortir i intentar postre el partit cap a la seva banda, no en tinc cap dubte.
La cita, aquest darrer duel de Lliga, la tercera nacional de futbol sala entre la Raona i el Vacarisses, dissabte a les 7 del vespre a Cal Balzac. Una mica abans haurà jugat el futbol sala Sabadell Femení Clínica Dental Navarro. Les noies de Marc Muñoz en reben el San Vicente Hércules d'Alacant, un equip que ha canviat molt respecte a la primera volta i que ara mateix es troba a la zona mitja de la classificació. Això sí, les arlequinades, que són desenes, volen acomiadar-se amb el sisè triomf de la temporada. Malauradament, el novè classificat és a 4 punts de les sabadellenques, una distància que no permetrà a les noies de Marc Muñoz poder millorar posició en cas de victòria.
Oh, sí, és una llàstima no haver puntuat algun dels partits que podíem per poder lluitar per aquesta novena plaça, però bé, l'objectiu de principi de temporada era aguantar la categoria i ho hem fet i per això estem contentes.
Això sí, Marc Muñoz deixa clar que les seves jugadores han rendit a un bon nivell en aquest any de retorn a la segona divisió espanyola de futbol sala femení. Les arlequinades rebran el San Vicente Hércules d'Alacant a partir de 3:45 de la tarda al poliesportiu de Cal Balzac.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Moltes gràcies, Joan, per aquesta informació del món del futbol. Sala, últims minuts de programa. Ara és moment de parlar d'una activitat que se celebra aquest cap de setmana, perquè l'Associació Esportiva Junqueras organitza el proper dissabte 26 de maig la seva 8a jornada esportiva Memorial José Carlos Urrero, en horari de 9 del matí fins a les 8 del vespre. L'Institut Junqueras s'omplirà d'activitats. En parlem amb en Josep Fontanals, que és professor d'educació de l'Institut i responsable també de l'Associació Esportiva Junqueras. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns un cop més aquí a Ràdio Sabadell. I vaja, la primera pregunta obligada, 8a jornada d'aquesta activitat, que entenc contents de poder seguir sumant jornades en aquest memorial també.
Home, és evident, és una continuïtat de tota la feina que hem fet fins ara i per tant ja toca veure que és una consolidació de tota l'activitat feta i de tota la feina feta fins ara, fruit de tota l'ajuda de professors, alumnes i pares de l'Institut Junqueras.
Parlem d'activitats, fes-nos 5 cèntims, Josep, per aquella gent que, vaja, doncs, si vulgui passar, tingui ganes de fer-vos companyia, què és el que trobarem?
Molt bé, doncs mira, hi ha una mica de tot, per tothom i per totes les edats. El primer bloc que tenim d'activitats és la Milla Urbana, en la nostra tercera edició. Llavors fem curses des de les 9 del matí fins a les 10:30, en 4 categories, veterans, adults, alumnes de secundària i infantil, que són els alumnes de primària. La inscripció és oberta a tothom, gratuïta. Llavors tenim un enllaç per apuntar-se, que està a la pàgina de Facebook de l'Associació Esportiva, i si no, 10 minuts abans de cada cursa, el mateix dissabte es poden inscriure. A continuació tenim tornejos als equips extraescolars de futbol sala, voleibol i corbal, combinats amb tallers infantils per tothom i tallers d'iniciació esportiva al breakdance i a la defensa personal, amb exhibició a continuació de grups d'aeròbic i de parkour que treballen amb nosaltres, a més d'una exhibició del gimnàs Corio de Sabadell, que farà una exhibició de taekwondo. Cap a les 2 hi haurà el dinar popular, una botifarrada a preus populars de 5 euros.
Molt bé, molt bé, sí.
Això és important.
Home, per agafar energia, clar, home, hem d'agafar energia.
Sí, perquè qui vulgui, a partir de les 4, té tornejos de futbol, bàsquet i voleibol, adreçat principalment a alumnes i exalumnes de l'institut, però qui vulgui i tingui ganes de venir, doncs també és benvingut.
Això t'anava a dir, qualsevol pot participar, algú que ens estigui escoltant ara i digui, escolta, doncs em ve de gust aquell cap de setmana provar coses que m'ofereixen, benvinguts seran.
Sí, sí, totes les activitats són obertes, excepte els tornejos dels equips extraescolars, tot a més és obert per tothom, una mica com a aparador
de totes les coses que fem de cara al barri i de cara a la ciutat també. Llavors tot és gratuït, i llavors sí que és cert que els tornejos a la tarda hi ha una inscripció tancada. Quan arriba un número determinat d'equips, doncs es tancarà, perquè si no, no seguiríem fins a l'endemà, diguéssim, no? Uh-huh. Llavors tothom pot venir i disfrutar, totes les edats, i tothom és benvingut.
Pel dinar també has de fer una preinscripció prèvia, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, al dinar tenim els tiquets que els podeu anar a buscar fins demà aquí a la consergeria de l'institut, i si no, el mateix dia, en el servei de bar, també hi haurà els tiquets per anar-los a buscar i comprar. Sí, sí.
També em parlaves de la gent que us ha ajudat, i també entenc que el barri de la Planada del Pintor, doncs, que també us dona un cop de mà amb diferents entitats que us ajuden, oi, també, Josep?
Sí, 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 exacte. És, sense aquestes ajudes de les entitats que ens envolten, difícilment podíem acabar de muntar-ho, i a més ens importa fer ressò al barri, no? Llavors tenim entitats com l'Associació Esportiva de Can Déu, que ens ajuda en els tallers i en el monitoratge per muntar l'activitat. També tenim, per exemple, el que és el Can Llorac Coberts, que ens presta material per tal de que es desenvolupi. I llavors també tenim grups com, per exemple, el B-Frequency, que ens presta les activitats de parco i d'aeròbic. I de fet, també el gimnàs Corio també ens ajuda. Bé, bueno, moltes activitats per bastantes entitats que ens ajuden a mica a promocionar tot això.
Doncs vaja, tots aquells que ens estigueu escoltant, que tingueu ganes de viure o in situ, doncs ja ho sabeu, el dissabte 26 de maig, des de les 9 del matí i fins a les 8, pregunta potser molt lògica, però ho trobem tot a l'institut, oi, Josep?
Sí, sí, sí. Tot l'institut, la villa es farà al carrer dels voltants, al centre. Sí, sí.
Perfecte, doncs Josep, moltíssimes gràcies per atendre Ràdio Sabadell, moltíssima sort i que sigui tot un èxit.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, bona tarda.
Igualment, adéu-siau.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Tres minutets i arribarem a les 3 del migdia. Acabem amb tenis taula, perquè aquest cap de setmana se celebra el Campionat de Catalunya Absoluta a Calafell. Falcons, Sabadell i Natació Sabadell hi seran presents amb diferents equips. El Club Falcons estarà representat per la Núria Macía i la Marina Bueno, i en Miquel Muñoz i en Roger Blanco, mentre cap al Natació Sabadell hi trobarem en Dani Castro, l'Ivan Ruiz i el Pere Veja, que en seran els seus representants. En el campionat hi participen equips de Divisió d'Honor i Superliga, per tant, serà complicat aconseguir la victòria, tal com reconeix Pere Veix, palista del club.
A tenir present que hi ha equips de Super i de Divisió d'Honor, per tant, dos categories per sobre de les que nosaltres estem a dia d'avui, i guanyar és molt, 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 molt difícil. Llavors el que anem és sobretot a acabar la temporada bé, jugant i competint amb tothom, i després ja veurem què és el que passa, els grups, en qui ens toca, en qui no ens toca, també quins equips plantegen, porten els altres equips, i a donar-ho tot i a fer el que es pugui.
Ferran Brugada i Ramon Clivillet no hi seran representant en aquest cas el club per temes personals, tots dos treballen. De fet, aquest pot ser un dels altres al·licients de la competició. Molts equips ja han tancat la temporada i podria ser que els jugadors estrangers d'aquests equips punters ja no hi siguin. Així ho ha confirmat el mateix Pere Veis.
Sé que algun estranger doncs ja no hi sigui. Veurem si venen amb el primer equip o no venen amb el primer equip. S'ha de veure cada equip, cada casa saben una mica com ho tenen, no? Els seus calendaris i els seus jugadors, si hi ha algun que estigui lesionat o que estigui tocat, o que senzillament prioritzi un altre campionat de cara a preparar bé el Campionat d'Espanya, per exemple, no?
Doncs un Campionat de Catalunya Absolut que arriba, això sí, en un moment de la temporada força delicat, perquè tots els equips doncs ja han acabat les seves respectives competicions, tot plegat en un torneig que comença dissabte en la competició per equips i diumenge en individuals i dobles. Fins aquí l'Hotel Suís d'avui. Rebeu una salutació d'Antoni González al control tècnic, d'en Joan Blanc a la redacció, de qui us parla Marc Pijuan. Demà tornem amb més temes, per exemple, aquesta final que juga el Sabadell B amb el Lleu per mantenir-se a primera catalana, el possible ascens també del Marina Can Gambús a tercera, o per què no, també parlarem d'aquesta Copa Catalana amb l'handbol Creu Alta, Sabadell en vol i també amb l'Oar Gràcia. Tot això a partir, com sempre, de les dues del migdia i amb l'Adriana Arroyo aquí al capdavant. Una salutació, com sempre, salut i ràdio.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.